Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Continua l'anticicló com a gran protagonista i això ens dona temperatures molt baixes, 2 graus sota zero ara mateix a la ciutat d'Olot. Com es lleva, per exemple, a Neus, la comarca del Ripollès, ara mateix?
Doncs també amb temperatures sota zero, en aquest cas en tenen 3 sota zero a Ripoll. Avui també hi ha 2 graus negatius a Vic i a Vall de Núria, 3 de negatius a la Vall d'en Bas, 1 sota 0 a Mieres, Sant Feliu de Pallerols i Anglès, se'n tenen 0 a Castellfollit de la Roca, 1 grau positiu a Santa Pau i a Girona, 2 graus a Banyoles i a Figueres i 6 de negatius a Bas.
Ja ho veieu, en general a les comarques de Girona, des del Pirineu fins a la costa aquest matí, les glaçades grans protagonistes. Avui podem veure cotxes realment blancs, altres dies també, però avui la glaçada és especialment intensa, Dani.
Es manté l'ambient fred de nit, força fred, glaçades intenses a l'interior, entre 0 i 5 sota 0 novament, però de dia puja una mica la temperatura i vam arribar ja a 18 graus a Mieres, 17 de màxima a Olot i a la Vall d'en Bas, 14 a Ribes de Freser o també a Gombrèn, 14 a la Plana de Vic, concretament a la capital d'Osona. Aquestes temperatures avui més o menys es repetiran, no canvia gaire el termòmetre, això sí, destaquem aquestes gelades, aquestes glaçades, amb un ambient gèlid al matí, valls del Pirineu que puguin superar novament els 6, 7, 8 sota 0, i bé, després de dia s'estarà bé, de dia temperatures al voltant de 15, 16, 17 novament. Atenció, perquè també podria arribar a glaçar a prop del mar, a prop de la costa, al voltant de 0 fins a 1 o 2 sota 0. Per tant, nits fredes d'hivern, però l'ambient primaveral de dia amb poc vent, anticicló, sol i pràcticament cap núvol. Podria aparèixer, a part d'alguna boira gebradora, també algun núvol baix a la Costa Brava, principalment cap a l'Empordà, l'Alt i el Baix Empordà, núvols d'origen marítim. Tampoc canvia el temps dimecres amb algun núvol prim, temperatures sense canvis o potser de dia baixa un parell de graus i aquest anticicló, absència de pluja, continua la sequera, doncs continuarà també el cap de setmana amb temperatures més altes. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria. Titulars del dia. Els taxistes d'Olot asseguren que creix l'augment de competència deslleial en el seu sector. Aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra han interceptat un conductor oferint aquest servei sense llicència. També ha donat positiu en el control de drogues. Des del gremi de taxistes insisteixen a la ciutadania que abans d'agafar un cotxe cal que es fixin molt bé en que tingui l'escut d'Olot i el taxímetre reglamentari. Escoltem precisament un dels taxistes afectats.
Tots els impostos que paguem, o tots els diners que ens costa una llicència de taxi, etcètera, que és inviable. Sí que ells poden anar un 5 o un 10% més barat amb un cotxe particular, evidentment, però tampoc les seguretats que té el passatger no són les mateixes.
En declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot, els Mossos d'Esquadra asseguren que segueixen en contacte amb col·lectius com el dels taxistes i que van controlant tant els anuncis com les carreteres per localitzar possibles persones que es facin passar per taxistes sense ser-ho. Avui també parlarem de les obres de la residència Sant Jaume d'Olot perquè començaran el més aviat possible. En aquest sentit, les reformes centraran en rehabilitar tota la segona planta. Les obres tenen un cost superior als 2 milions d'euros, dels quals més de la meitat estaran finançats a través dels fons europeus. També es volen realitzar accions de millora en climatització i eficiència energètica a la residència Montse Copa, ho explica l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Arreglar tota la planta segona de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume és una obra que afectarà en positiu, molt en positiu, a 32 residents, perquè vol dir la remodelació completa de les seves habitacions, del lloc on habitualment estem anant sempre tendint cap a l'habitació individual, doncs, que és el que se'ns demana ara.
I on també hi haurà obres és a la plaça de Braus d'Olot, perquè té molts problemes d'accés i de seguretat. Per aquest motiu, l'Ajuntament vol dur a terme un pla de millores.
Són actuacions, és una actualització d'una memòria que ja existia, d'actuacions bàsicament dirigides a temes de seguretat, que em sembla que es va fer fa 2 o 3 anys, que teníem pendent i ara hem actualitzat perquè sembla que hi ha possibilitats de poder fer alguna actuació que ens agradaria fer de cara als propers mesos de lligades a temes de seguretat. Em sembla que és una memòria que puja al voltant dels 50.000 euros i amb la idea de que els propers mesos puguem actuar-hi.
La plaça de Braus d'Olot, construïda el juliol del 1859, és la segona més antiga de tot l'estat. I la secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat diu que Olot ha de fer el pas per apostar per la recollida de residus d'alta eficiència, com han fet els altres municipis de la comarca. Ho ha dit en una entrevista a Olot Televisió.
Tot això ha d'anar acompanyat d'uns sistemes de recollida d'alta eficiència. És a dir, la comarca, els municipis de la comarca han fet un pas endavant molt important amb aquests sistemes de tractament i de recollida, sobretot d'alta eficiència. Ara falta que Olot faci aquest pas endavant. De fet, Olot té la màxima població de la comarca, és el municipi més poblat, és evidentment per població és qui genera més residus. Per tant, tot això no funciona si realment no es fan aquests sistemes de recollida d'alta eficiència.
Anna Bernades també ha dit que els tràmits per la construcció de la planta de tractament de residus de Beuda estan ja a la seva recta final. En esports, el CPA Olot, el club patinatge artístic, pot tocar el cel de Granollers en només 3 setmanes. Després d'aconseguir la primera posició del territorial a Fontejau, les patinadores del CPA tenen aquest temps per perfeccionar els últims detalls.
Primer, en Ricard ens ho va plantejar al maig i ens va presentar la nova idea i ens va fer mitjançant dos vídeos. Primer ens va posar un vídeo d'un tros d'una pel·lícula de Disney, La Cenicienta, i ens va mostrar, a partir d'aquest vídeo, ens va demanar què pensàvem d'aquest tros, què pensàvem que quina podia ser la idea, i sí que vam dir aspectes així relacionats, però ningú va encertar ben bé la idea principal.
I el Club Ciclista Infantil Olot es prepara pel Campionat de Catalunya Júnior, que celebrarà el Velòdrom Olímpic de Barcelona aquest proper cap de setmana. L'entitat és un referent del ciclisme de promoció a les comarques gironines i és un dels més importants de tot el país.
Hem passat, va ser una mica d'adaptació, vam tenir un bon calendari, però aquest any ja anem per sobre de les nostres possibilitats, jo crec, amb un calendari excepcional i amb un gran planter, no? Que això és important.
Són paraules d'en Torrent, que és precisament un dels impulsors d'aquesta iniciativa. I tenim més coses per explicar-vos. No us perdeu els 5 minuts més, que ara mateix comença, perquè el dia ve carregat d'actualitat.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Bé, anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. Per avui hi ha les següents afectacions viàries. Trobareu carrers tallats al segon tram del carrer Sant Rafael de les 3 de la tarda fins a les 4. El carrer Dolors de les 2 fins a les 6. El carrer Fontcinquè a l'alçada del carrer Major de les 4 fins a les 6. I trobaré un tall de carril de circulació a la carretera de les Tries en sentit avinguda Pere Badosa, al tram comprès entre la rotonda de la Rodona i el doctor Zamenhof. Trobaré una reserva d'estacionament a l'avinguda Mèxic. Això és tot en relació al trànsit. Que tinguin un bon dia.
I atenció, informació de servei, perquè aquesta nit els túnels de Bracons estaran tallats a la circulació. De fet, aquests talls es van produint de forma periòdica per tal de poder fer diversos treballs de manteniment. Ja van començar aquest dilluns i s'allargaran periòdicament durant aquesta setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Som-hi, entrem en matèria. Els taxistes d'Olot asseguren que creix l'augment de competència deslleial en el seu sector.
Aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra han interceptat un conductor oferint aquest servei sense llicència. També ha donat positiu en el control de drogues. Des del gremi de taxistes insisteixen a la ciutadania que abans d'agafar un cotxe cal que es fixi que tingui l'escut d'Olot i el taxímetre reglamentari.
Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
El sector del taxi d'Olot està preocupat davant l'augment de competència deslleial que estan vivint darrerament. Aquest dissabte a les 8 del matí els Mossos d'Esquadra van interceptar un conductor a la rotonda que porta els túnels de Bracons, un jove que duia una parella a l'aeroport de Barcelona i que s'anunciava per internet com a taxista privat. Miquel Àngel Soler, representant del col·lectiu de taxistes d'Olot.
Veiem per internet, ho veiem, ens ho diuen clients, ho sabem de molt bon tros, moltes persones que ho fan, inclús hi ha gent que té furgonetes, que porta gent a treballar a les 6 del matí, els hi cobra X a cada un i tots aquests aniran caient. I les sancions no són pas de trànsit, són de transport i són sancions que superen fins als 4.000 euros.
Precisament el conductor detingut aquest cap de setmana se li va posar una multa de 4.000 euros i també va donar positiu al control antidrogues. Actualment són una desena les llicències de taxi que hi ha a la ciutat d'Olot i els seus representants insisteixen a la ciutadania que vigilin amb segons quines ofertes. Els taxistes expliquen que en els darrers mesos han vist com se'ls encaria el combustible, però que en prou feines han pujat el preu dels trajectes que ofereixen. També asseguren que combatre el preu dels qui no compleixen la llei se'ls fa difícil.
Tots els impostos que paguem, o tots els diners que ens costa una llicència de taxi, etcètera, és que és viable. Sí que ells poden anar un 5 o un 10% més barat amb un cotxe particular, evidentment, però tampoc les seguretats que té el passatger no són les mateixes.
De fet, els mateixos taxistes asseguren que per arribar a final de mes han de treballar a hores intempestives.
Ens trobem que si no treballen cap de setmanes, nits, festius, i d'això... Jo agafo cap d'any, m'acabo l'últim raïm i surto a treballar fins a aquest cap d'any vaig arribar a les 9 del matí a casa. Si no agafes aquests serveis nocturns, tot això, amb el dia a dia, no arribaríem a final de mes.
En declaracions a la televisió i ràdio Olot, els Mossos d'Esquadra asseguren que segueixen en contacte amb col·lectius com el dels taxistes i que van controlant tant els anuncis com per les carreteres a possibles persones que es facin passar per taxistes i que no ho siguin.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara d'obres. Les de la residència Sant Jaume d'Olot començaran el més aviat possible.
La reforma centrarà en rehabilitar tota la segona planta. Les obres tenen un cost superior als 2 milions d'euros, dels quals més de la meitat estaran finançats per fons europeus. També es volen realitzar accions de millora en climatització i eficiència energètica a la residència Montsacopa.
Ens ho explica l'Aniel Puigvert.
Fa poc més de 4 anys es va acabar la primera fase de rehabilitació de la residència Sant Jaume d'Olot. Ara l'Ajuntament ha rebut un ajut provinent dels fons Next Generation que permetrà realitzar una nova fase de renovació del centre per a gent gran. Aquestes obres, que s'espera que comencin en breu, preveuen rehabilitar els espais comuns, centrant-se sobretot en les habitacions dels residents. També preveuen millorar la climatització, instal·lar un nou ascensor i noves mesures de seguretat apreses durant la pandèmia. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, destaca la importància d'aquestes obres.
Arreglar tota la planta segona de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume és una obra que afectarà en positiu, molt en positiu, a 32 residents, perquè vol dir la remodelació completa de les seves habitacions, del lloc on habitualment s'estan. Estem anant sempre tendint cap a l'habitació individual, doncs, que és el que se'ns demana ara.
El cost total d'aquesta segona fase de renovació de la residència Sant Jaume d'Olot supera els 2 milions d'euros. D'aquests, els fons europeus cobriran més del 50% i la resta de l'actuació l'assumirà directament l'Ajuntament amb recursos propis. A més, ja s'han realitzat treballs per valor de més d'un milió i mig d'euros assumits per fons de la Fundació Hospital Sant Jaume i la Generalitat.
Amb aquests fons europeus, doncs, que ens hem presentat a diverses convocatòries els darrers mesos, aquesta era la que ens feia més il·lusió, també era la més important perquè feia quantia econòmica i hem tingut la bona, boníssima notícia de que ens ha estat concedit. De fet, s'han presentat 291 projectes a tot Catalunya per arreglar residències, se n'han donat 110, però a més aquesta sol·licitud estava molt ben preparada per tothom doncs, que s'hi va esmerçar doncs, amb la redacció del projecte i en la preparació de la sol·licitud i ha estat la segona més ben puntuada. Això ens permetrà ja aquest any mateix doncs, de començar les obres.
Aquest 2023 l'Ajuntament d'Olot també vol dur a terme millores de climatització i la instal·lació de plaques solars per reduir la despesa energètica a la residència Montsacopa. Aquest projecte es va excloure de la llista dels fons europeus, per la qual cosa l'haurà d'assumir el consistori amb fons municipals. El cost total d'aquestes obres s'apropa als 300.000 euros i s'espera que els treballs comencin abans de l'estiu.
I també havíem presentat una sol·licitud per la residència Montsacopa, en aquest cas per climatitzar les 6 plantes que té, és a dir, els baixos i els 5 pisos. La residència Montsacopa l'any passat, els usuaris l'estiu passat van passar molta calor, de fet vam tenir un estiu molt calorós, no volem que això es torni a repetir, i havíem presentat una sol·licitud per climatitzar tot l'edifici. Aquesta, doncs, a diferència de l'anterior, doncs, forma part d'aquest paquet de residències doncs, que no s'ha concedit l'ajut, però en tot cas pensem que és tan imprescindible aquesta obra que també amb recursos propis doncs, l'executarem.
Un cop s'acabi la segona fase de les obres de la residència Sant Jaume, el consistori vol fer millores a la tercera planta amb l'objectiu d'incrementar la capacitat de la residència. Berga espera que també puguin comptar amb fons europeus per desenvolupar aquesta actuació.
Si heu anat a la plaça de Braus d'Olot, haureu vist que té molts problemes d'accés i de seguretat. Per aquest motiu, l'Ajuntament vol dur a terme un pla de millores.
L'equipament es fa servir actualment per diferents actes culturals com el circ o concerts. Es preveu que els treballs tinguin un cost de 50.000 euros. Des del consistori confien que es puguin realitzar en els propers mesos.
Ens ho explica en Roger Isern.
La històrica plaça de Braus d'Olot ara és simplement un espai més de la ciutat per fer-hi activitats culturals de gran format. Des de fa anys ja no té la seva funció que dècades enrere l'havia convertida en parada habitual pels amants dels toros. Però l'equipament té molts problemes de seguretat i de comoditat per als assistents a espectacles com el circ d'estiu. A la darrera junta de govern local, l'equip de govern va fer un pas endavant perquè en els pròxims mesos s'hi facin millores en termes de seguretat. Ho explica el primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Vaireda.
Són actuacions, és una actualització d'una memòria que ja existia, d'actuacions bàsicament dirigides a temes de seguretat, que em sembla que es va fer fa 2 o 3 anys, que teníem pendent, i ara hem actualitzat perquè sembla que hi ha possibilitats de poder fer alguna actuació que ens agradaria fer de cara als propers mesos de lligades a temes de seguretat. Em sembla que és una memòria que puja al voltant dels 50.000 euros i amb la idea de que els propers mesos puguem actuar-hi.
Les millores a la plaça de Braus serien estrictament de seguretat seguint les recomanacions dels tècnics. Es volen arreglar els accessos i les tanques del recinte perquè pugui ser un espai més freqüentat del que és ara.
Hi ha accessos, on sembla alguna porta d'emergència, algunes valles, els aspectes bàsics que ens demanen dels tècnics de seguretat.
La plaça de Braus d'Olot, construïda el juliol de 1859, és la segona més antiga de tot l'estat.
I parlem ara de medi ambient perquè les famílies de Ripoll podran estalviar-se fins a 72 euros a la taxa d'escombraria si participen en la campanya anomenada Reduir, Reutilitzar i Reciclar que impulsa l'Ajuntament del municipi.
Després de l'èxit que ha tingut aquest programa en edicions anteriors, les famílies que acabin complint totes les accions podran obtenir aquest descompte i acabaran pagant només 100 euros.
És una informació d'en Pol Vancells.
A partir de l'èxit rotund de l'edició anterior, l'Ajuntament de Ripoll posa en marxa de nou la campanya Reduir, Reutilitzar i Reciclar, que està dins del programa de bon comportament ambiental en la separació i reciclatge de residus urbans. Vist el bon funcionament del model anterior, enguany es mantindrà igual i es preveu superar les 300 famílies participants. Així ens ho explica Jordi Monell, alcalde de Ripoll.
No, jo crec que l'objectiu 2023 hauria de ser superar les 300, no? Una mica també crec que aquí funciona també el boca orella, no? Quan tu vas pagar la taxa d'escombraries i a final d'any reps la bonificació perquè ha sigut doncs, també doncs, aquest esforç de bon comportament des del punt de vista de sostenibilitat, doncs si això també ho expliques amb els teus veïns o la teva família, doncs això pensem que és fàcil que doncs, l'any següent doncs, es vagi incrementant. No? Per tant, doncs, fixaríem una mica un objectiu 300 famílies de Ripoll, pensem que estaria molt bé.
La taxa d'escombraries que es preveu per habitatge aquest 2023 és de 172 euros. Per tant, si fins al 30 de novembre d'aquest mateix any les famílies inscrites a la campanya s'acullen a les dues accions obligatòries, rebran 32 euros. I si compleixen tres optatives diferents, se'ls hi retornarà un total de 72 euros de la taxa, arribant a pagar una taxa de 100 euros. Joaquim Colomer, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripoll, ens ho detalla.
Amb aquesta primera fracció podrem tindre un estalvi de 32,30 €. Per tant, de la taxa d'escombraries podem tindre aquest petit estalvi. Com aconseguim aquest petit estalvi? Doncs fent la primera fase. La primera fase que és fent un bon comportament a casa i comprovant doncs, que realment es fa el reciclatge i segona, doncs, desplaçant-nos de 4 vegades fins a la deixalleria. Però si a més apliquem doncs, les altres elements, podem arribar a un descompte de 72,40. Per tant, afegim 40 € d'aquesta taxa d'escombraria, 72,30 € que tindrien de bonificat els veïns i veïnes de Ripoll. Que...
Des del 2011 fins a l'edició anterior, l'Ajuntament ja porta un total de 55,832,20 € de l'import subvencionat.
No deixem encara les qüestions lligades al tractament de residus, perquè la Secretaria d'Acció Climàtica de la Generalitat diu que Olot ha de fer el pas definitiu per apostar per la recollida de residus d'alta eficiència, com han fet altres municipis de la comarca.
En una entrevista a Olot Televisió, ha afegit que els tràmits de la planta de tractament de residus de Beuda ja estan a la recta final abans de que comenci la seva construcció. La inversió prevista és d'uns 50 milions d'euros.
Ja fa mesos que es coneix que finalment Beuda serà el municipi on s'hi farà la nova planta de tractament de residus. Els terminis avancen com estava previst i es preveu que la planta sigui una realitat el 2026. A hores d'ara s'està elaborant el projecte executiu abans d'iniciar les obres previstes a finals d'aquest mateix any o a principis del 2024. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, demana que ajuntaments de ciutats com Olot facin el pas definitiu cap a la recollida selectiva.
Tot això ha d'anar acompanyat d'uns sistemes de recollida d'alta eficiència. És a dir, la comarca, els municipis de la comarca han fet un pas endavant molt important amb aquests sistemes de tractament i de recollida, sobretot d'alta eficiència. Ara falta que Olot faci aquest pas endavant. De fet, Olot té la màxima població de la comarca, és el municipi més poblat, és evidentment per població és qui genera més residus. Per tant, tot això no funciona si realment no es fan aquests sistemes de recollida d'alta eficiència. En aquest cas, la comarca ha triat per contenidors tancats, hi ha altres comarques que trien el porta a porta, però en aquest sentit les dues coses han d'anar a l'hora, perquè si no, no serà possible.
Durant l'última dècada, el Consell Comarcal ha estat buscant una ubicació que apuntava Sant Jaume de Llierca, però aviat farà un any el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa va posar sobre la taula una opció per desencallar el tema. Es va proposar construir una planta de gasificació dins les instal·lacions de l'abocador de Beuda. Amb la ubicació ja definida, Bernades detalla els terminis.
Si és al llarg del 23 que es dona temps de redactar aquest projecte executiu, serà a principis del 24, però la voluntat és que el 26 aquesta planta ja estigui en funcionament.
La planta de tractament de residus de Beuda s'ubicarà al Clot de les Mules, als terrenys on hi ha l'abocador actual, ja que les dimensions ho permeten per espai. Serà un equipament punter en tecnologia, pedagògic i tindrà una doble funció, tractar els residus que li vagin entrant i eliminar els acumulats a l'abocador fins a recuperar del tot la zona.
I encara en mobilitat, Sant Joan de les Abadesses comença un seguit de conferències i tallers per implicar els ciutadans en la presa de decisions sobre el pla de mobilitat engegat ara fa exactament un any.
La proposta va néixer per trobar solucions a la millora de la mobilitat i l'aposta per la sostenibilitat, però ara l'Ajuntament considera que és el moment d'aturar-se per escoltar les peticions dels ciutadans i saber què en pensa.
Informa Judit Lechon.
La mobilitat a Sant Joan de les Abadeses és un tema important per l'equip de govern. Per això fa un any es va engegar la redacció d'un pla que conté les millores que es volen emprendre a la vila i quins són els eixos de treball per aconseguir afavorir la mobilitat sostenible i l'ús de vehicles poc contaminants. Des de llavors s'han posat en marxa propostes com l'eix cívic i el cotxe elèctric compartit, però des d'aquest mes de febrer el consistori vol fer un pas endavant i convidar tota la ciutadania a participar del procés de recollida d'informació per acabar de configurar les bases del pla, segons l'opinió dels vilatans i vilatanes. Ho explica Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadeses.
En els nostres pobles hem de parlar de mobilitat per trobar més racionalitat a la nostra manera de moure'ns. I, de fet, té molt a veure en com planifiquem els nostres pobles. Per tant, nosaltres volíem treballar aquest tema. És veritat que vam començar portant a terme algunes de les actuacions del pla de mobilitat, com pot ser doncs, el carril bici. També el cotxe elèctric compartit també formava part del pla de mobilitat. I, de fet, el propi pla de mobilitat ens obliga a fer una reflexió després d'haver començat a desenvolupar-lo en si mateix.
Aquesta reflexió comporta la posada en marxa d'una sessió informativa que es va dur a terme aquest cap de setmana, una enquesta en línia i tallers. Es tracta d'un procés de participació pública per donar veu als ciutadans.
La informativa d'avui era important, que els tallers que comencen demà a les 7 i que seran 3 dilluns a la sala de plens de l'Ajuntament són importants perquè entre tots som els que hem de decidir quin poble volem. Per tant, animo a tothom de diferents edats, de diferents ideologies, de diferents opinions, que s'apropin a participar-hi, perquè de l'anàlisi i d'aquesta participació n'hem de treure el millor resultat.
Els pròxims tallers seran el 27 de febrer i el 13 de març, el primer sobre vehicles lleugers i el segon sobre trànsit rodat. Amb dues propostes es faran a la sala de plens de l'Ajuntament.
Parlem ara de política municipal. La CUP ha presentat ja els 10 primers noms de la seva llista electoral a Ripoll. El partit que es presenta un cop més sota la marca anomenada Alternativa per Ripoll considera que ofereixen una candidatura transversal i que ha de garantir que la vila tingui un govern d'esquerres després de les eleccions. Jordi Altesa.
Alternativa per Ripoll ha presentat els 10 primers noms de la llista en la qual es presenta els comicis municipals i que acompanyaran a Dani Vilaseca, ja confirmat com a cap de llista de la candidatura associada a la CUP. Per ell, la presència de la formació és clau perquè a partir del 28 de maig Ripoll tingui un govern d'esquerres.
Una candidatura que engloba gent molt diversa, a gent que té capacitats, que té experiència en la gestió pública, que és jove, que pot oferir una nova visió a l'Ajuntament de Ripoll. I per tant, jo crec que avui posem de llarg un projecte que serà capaç de blindar un govern d'esquerres a l'Ajuntament de Ripoll, perquè creiem que som l'única formació que garanteix que hi hagi un canvi, una transformació en la governança de Ripoll.
La presentació dels noms ha anat acompanyada també del desplegament dels eixos estratègics del seu programa i que es basen en donar una resposta a mancances que veuen a les polítiques actuals.
Venim d'un ajuntament que ha prioritzat sempre les xifres per davant de les persones i això ho ha demostrat contínuament, cada mes, obviant totes les polítiques socials. I per tant, nosaltres posem damunt la taula que davant les persones, després les xifres. Entre d'altres coses, hem d'apostar perquè la gent tingui unes millors condicions de vida. I això vol dir, per exemple, doncs, deixar-nos de banda de grans macroprojectes i centrar-nos en invertir en allò que importa a la gent, que és poder arribar a final de mes.
A les polítiques socials s'hi suma la transició ecològica cap a un nou model de ciutat i la integració social. També proposen una regidoria exclusiva per a serveis socials i una altra per a la remunicipalització de serveis.
I a Girona l'equip de govern ha retirat a última hora del ple la proposta de 4 milions d'euros en inversions per aquest 2023 perquè no tenia prou suports. L'alcaldessa Marta Madrenes ho ha justificat dient que es donen més marge per negociar amb l'oposició.
De tot el paquet en destaquen 1,29 milions d'euros per millorar equipaments esportius, més de 700.000 euros per finançar projectes que han rebut fons dels Next Generation, la comissaria de Santa Eugènia o l'aparcament dissuasiu al Masgrí.
Retirem aquest, el retiro com a alcaldessa, és una...
Però hi havia propostes que no s'han volgut negociar i per això m'agradaria...
Bueno, no té la paraula per discutir això que ara estem discutint, si de cas doncs, després doncs, ho poden tractar amb la tinent alcalde, que és en qui ho estan treballant.
Quin bon rotllo que hi ha a l'Ajuntament de Girona, ja ho sentíeu. Mentrestant, a l'aeroport de Girona han tancat el gener amb 14.320 passatgers, una xifra que es tradueix en un increment del 35,5% en relació al mateix mes del 2022.
La terminal, però, encara està lluny de recuperar l'activitat prepandèmia perquè no ha tingut ni la meitat de viatgers que el 2019. En concret, segons l'estadística que publica ENA, han passat un 61,7% menys de passatgers per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. En relació al nombre de vols, durant el primer mes de l'any n'hi ha hagut 1.077, un 6,3% d'operacions menys que el 2022. Aquí, l'estadística reflecteix un augment en relació amb l'activitat prèvia a l'impacte de la Covid-19 perquè són un 93% més d'aterratges i enlairaments que el 2019.
187 joves de les comarques gironines han obtingut un contracte de treball durant un any a través del programa d'FP Ocupacional Dual del Servei d'Ocupació de Catalunya. El programa s'adreça a nois i noies d'entre 16 i 29 anys que es troben a l'atur, sense estudis o amb nivell formatiu baix.
En paral·lel a la formació se'ls ofereix feina amb l'objectiu d'inserir-los al mercat laboral. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, subratlla que el programa dona oportunitats als joves en sectors com l'electrònica o les instal·lacions i al mateix temps també dona resposta a les necessitats de les empreses.
La taxa d'atur juvenil se situa al 16,6%. Encara ens queda molt recorregut i encara que només fos un 1% seria una prioritat pel govern. Però ens anem apropant a les xifres a nivell europeu. Hem reduït en 5 punts percentuals la xifra d'atur juvenil. Volem seguir en aquesta línia i per això deia que les polítiques actives d'ocupació són clau i per això hi destinem 600 milions d'euros al SOC aquest 2023.
En aquesta segona convocatòria, la Generalitat n'ha incrementat un 47% al pressupost fins a arribar als 25 milions d'euros. Arreu de Catalunya hi participen més de 550 empreses.
I acabem parlant de successos perquè els Mossos han detingut a Castelló d'Empúries un home de 20 anys com a presumpte autor de robatoris amb força dins de dos establiments del municipi de l'Alt Empordà, de Castelló i de Roses, concretament.
La matinada del 13 al 14 de desembre del 2022, la policia va ser informada dels dos cops, un en una benzinera i l'altre en un supermercat. A la benzinera s'havia forçat la persiana metàl·lica de la porta principal i s'havia trencat el vidre. Els lladres es van endur una agenda electrònica, un telèfon mòbil, una caixa de begudes, cacauets i dos parells de sabates i van forçar la màquina de tabac. Al supermercat, a la urbanització de Santa Margarita, havien forçat i trencat la porta de vidre i també s'havien endut una agenda electrònica.
Escolteu els 5 minuts més. Fem una aturada, sentim les senyals horàries de dos quarts i de seguida parlem d'esports.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Anem als esports i en aquest cas ho fem parlant del Ripoll. I és que el ripollès Aitor Carmona agafa les regnes del Club Futbol Ripoll en substitució d'Adan Morillas.
El fins ara entrenador necessitava fer un pas al costat i ha trobat el relleu amb Carmona, que s'ha estrenat amb victòria a la banqueta ripollesa.
Informa Judit Curós.
El projecte d'Aitor Carmona com a nou entrenador del Club Futbol Ripoll comença amb bon peu després que el tècnic s'estrenés amb una victòria per 4-2 contra el Club Deportiu Borgonyà. Adam Morillas, el fins llavors entrenador, anunciava aquest dimecres que deixava el càrrec per dedicar-se més profundament a les seves funcions com a president de l'entitat. I aquest dijous es feia oficial que Carmona el substituiria a la banqueta. De moment, les sensacions són bones després que el Ripollès s'estrenés amb una gran victòria aquest cap de setmana i ja amb alguns canvis significatius sobre el terreny de joc que volen anar imposant, tal com assegura el mateix Aitor Carmona.
Hem tocat coses en el sentit d'això, no? De donar un model de joc que segurament no hi havia una idea de com jugar i és el que intentarem construir una mica, no? I els dic, més que el sistema en si, que avui doncs, ha sigut 4-2-3-1 per mirar d'equilibrar una mica l'equip, el que m'interessa és el model, no? És una mica la filosofia a l'hora de jugar, no? I això he vist que hi havia coses que ja a la primera part, sobretot, doncs s'han començat a notar i que és el que haurem de seguir treballant les pròximes setmanes.
L'objectiu que s'ha anat marcant Carmona és mantenir tot allò que s'està fent bé i fer créixer l'equip a través d'una identitat pròpia. Ara tindrà dues setmanes per continuar treballant abans del pròxim maig.
El Club Patinatge Artístic Olota pot tocar el cel de Granollers en només 3 setmanes. Després d'aconseguir la primera posició del territorial a Fontejau, les patinadores del CPA tenen aquest temps per perfeccionar els mínims detalls.
Asseguren que els altres equips venen molt forts i que no es poden relaxar en cap moment si volen tornar a guanyar el campionat de Catalunya.
Aquest diumenge els 3 equips del CPA Olot van tornar a brillar al pavellot de Fontejau en el campionat gironí. Després d'aconseguir 21 títols de 23 participacions, les olotines tenen ganes de més i aquesta nova generació de patinadores vol seguir amb l'històric llegat que se'ls ha deixat. El nom Minguis en Quantus va aconseguir lligar el públic amb el ball i és per això que va aconseguir tenir una puntuació final de 41,58, que equivale gairebé a un 9. Dues de les patinadores del CPA Olot, Irene Comelles i Sara Baireda, en el programa La banqueta d'Olot Televisió, han explicat com va sorgir la idea d'aquest ball.
Primer en Ricard ens ho va plantejar al maig i ens va presentar la nova idea i ens ho va fer mitjançant dos vídeos. Primer ens va posar un vídeo d'un tros d'una pel·lícula de Disney, La Cenicienta, i ens va mostrar, a partir d'aquest vídeo, ens va demanar què pensàvem d'aquest tros, què pensàvem que quina podia ser l'idea, i sí que vam dir aspectes així relacionats, però ningú va encertar ben bé la idea principal. I representa, bueno, té com un rerefons una mica feminista que representa que nosaltres, les patinadores, no necessitem cap home, cap príncep per poder brillar i per ser qui som.
El nou ball del CPA Olot es va plantejar diferent a causa del canvi de sistema de puntuació. Segons les patinadores, és un ball que és més complicat d'executar que els altres, però que l'està constantment al costat de les companyes fa que es puguin donar força entre elles. En el campionat gironí celebrat aquest diumenge, el nou sistema de puntuació va provocar que molta gent es quedés més freda que els altres anys. Comelles i Baireda expliquen què els hi sembla el nou barem.
És difícil d'entendre i nosaltres quan estem allà és això que diu l'Ignasi, que només veus un número i no saps d'on baixa, com prendre-t'ho. I bueno, nosaltres sabíem que ho havíem fet bé, que ho havíem demostrat i per això ho vam celebrar com ho vam celebrar, però
Ara que ens ho han explicat, perquè a mi m'ho van explicar després d'haver vist les notes, funciona que hi ha quatre puntuacions de diferents coses. Llavors, aquestes quatre puntuacions es divideixen en cinc, perquè hi ha cinc jutges i cada jutge dona la seva nota. Es treuen les dues, la més alta i la més baixa, i es fa una mitjana de les tres restants. I d'aquestes notes, a les quatre notes que queden es multipliquen per un factor de cada nota i fa un total.
La pròxima cita de les olotines amb el nom Vinguis amb Quanto serà el Campionat de Catalunya. Se celebrarà el 4 de març al Palau d'Esports de Granollers.
Gràcies, Aniol Puigvert. Avui, per tancar el nostre informatiu, us parlarem del Club Ciclista Infantil Olot, que es prepara pel Campionat de Catalunya Júnior, que es celebrarà al Velòdrom Olímpic de Barcelona aquest proper cap de setmana. L'entitat és un referent del ciclisme de promoció a les comarques gironines i un dels més importants del país. Actualment, Guillem Guardiola té 120 llicències.
Com a gran impulsor i fundador, el club ha anat evolucionant fins a disposar d'unes 120 llicències avui dia. L'escola de ciclisme aplega uns 45 nens i nenes, tot i que les grans novetats en els darrers anys han estat els equips de competició cadet i júnior. Entre les dues categories d'aquesta temporada hi ha 32 corredors. Ara ja fa 3 anys el club va decidir crear l'equip cadet, però per què?
Vam començar a tenir ja corredors que arribaven a la categoria passaven de la categoria infantils, que és on nosaltres els podíem, fins allà doncs els teníem. Però després els anàvem passant a un equip que està a Terrassa, no? El Club Ciclista Terrassa.
Després de 2 anys va aparèixer en escena l'equip júnior, que aquest curs compleix precisament un anyet. Torrent no descarta que l'equip cadet pugui desaparèixer a curt termini.
Més endavant potser ens veurem amb la necessitat de treure l'equip cadet i continuar amb l'equip júnior, depenent, no? Perquè al final la nostra finalitat era que corredors d'aquí a Olot, de la Garrotxa de Girona, tinguessin una oportunitat amb un equip català, no? I gironí, sobretot, de la província. Pensem que som l'únic equip ara mateix en tota la província cadet i júnior, vull dir que...
I és que la categoria infantil no és fàcil inculcar als nens i nenes els valors de la competició i tot el sacrifici que això suposa. Sortides fora de casa els caps de setmana i molta disciplina. De totes maneres, el Team Torrent aquest any està disposat a coronar-se com un dels millors de l'estat espanyol. Torrent assegura que la fornada dels darrers anys és molt potent. L'equip júnior és una de les grans apostes d'aquest any.
Hem passat per ser una mica d'adaptació, vam tenir un bon calendari, però aquest any ja anem per sobre de les nostres possibilitats, jo crec, amb un calendari excepcional i amb un gran planter, no? Que això és important.
Noms com els d'Adrià Periques, Martí Pratginestós i Roger Pareta venen lluny de la Garrotxa i són incorporacions que el club ha fet en els últims anys. Torrent, però, assegura que l'escola porta molt de temps fent un gran treball i els ciclistes que tenen la millor qualitat són els que s'han format aquí.
Tenim d'aquí Olot en Marc Safra, que ara està en un any molt, molt bo. És primer any de júnior, però ja aquest any ha començat molt fort, ha estat corrent en pista i està amb uns grans resultats. Tenim en Roger Pareta, que és de Santa Cristina d'Aro, que també és un nano que està amb unes capacitats molt altes. Tenim en l'Adrià Periques, també, que és un altre dels nanos que també l'any passat, entre aquests tres s'ho manegaven tot, estaven tot el dia davant, guanyant carreres. Després també hi havia en Martí Pratginestós, també, que és un altre nano de la Garriga.
El club afronta un calendari atractiu amb cites aquest cap de setmana com el Campionat de Catalunya Júnior a Barcelona al Velòdrom Olímpic. Tampoc falta gaire pel Campionat d'Espanya, que té lloc el pròxim mes de març a Palma. Fa poc també s'ha conegut que la Volta Ciclista a Catalunya passarà 2 vegades per la comarca, un fet que els agrada perquè veuran al seu davant competir molts dels seus ídols. Aquest es tracta d'un projecte de referència del ciclisme de promoció a les comarques gironines i un dels més importants del país.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.